Molt bones amigues i amics del Fem Campana. Avui parlarem d'un crim terrible comès per gelosia. Brandon Clark i Bianca Devins es van conèixer a través d'Instagram. Però el que per la noia era una simple amistat, pel noi es creu que era alguna cosa més. I després d'un atac de gelos en un concert, va acabar assassinant a Bianca. Brandon Clark, de 21 anys, era un seguidor de Bianca Devins a les xarxes, una noia de 17 anys, coneguda a TikTok i a Instagram per ser una Egel, una tribu urbana que es troba a internet on diferents noies gamers mostren la seva estètica, a vegades escandalosa. A Instagram, la noia també tenia força seguidors, sobretot perquè acostumava a ensenyar els seus canvis radicals de look. Un dia tenia els cabells de color rosa, l'altre dia els tenia negres i el dia següent se'ls pintava de ros. Acabada de graduar a l'institut, la noia estava en aquella època preparant-se per assistir a la Universitat Mohawk Valley Community College a Utica per estudiar psicologia a la tardor. Es creu que Bianca Michelle Davis i Brandon Andrews Clark es van conèixer a Instagram a l'abril de l'any 2019 i van mantenir el contacte a través d'aquesta plataforma per més tard acabar-se coneixent en persona quan Clark va assistir a la festa de graduació de la noia a la seva escola secundària. Tot i que aquesta el considerava simplement com un amic, se sabia que Brandon Clark volia alguna cosa més amb ella i a vegades es referia a si mateix com el xicot de Devins, tot i que la noia sempre deia el contrari. Una de les germanes de Bianca el va descriure com un amic proper i de confiança de la família, però la naturalesa exacta de la relació entre Clark i Devins era un tema que la noia havia parlat més d'una vegada amb la seva mare, que el va descriure com un jove encantador i força educat. Però, en canvi, els seus amics el van descriure com un noi obsessiu i van destacar la seva fixació pel videojoc de Pokémon. A més, aquests van aclarir que ell i Bianca no tenien una relació sentimental, encara que posteriorment la policia va descriure aquella relació com íntima personalment. Brandon Clark va créixer en una casa inestable amb un pare que abusava repetidament de la seva mare. Quan el noi tenia 10 anys, el seu pare va amenaçar a la mare durant diverses hores amb un ganivet. Això va acabar portant el noi a una casa d'acollida durant un temps. Posteriorment, va lluitar contra una malaltia mental en forma de depressió, ansietat, trastorn límit de la personalitat i trastorn d'estrès posttraumàtic. Això li va provocar un aïllament que el va portar a buscar refugi en comunitats en línia com Discord o 4chan. Però amb el pas dels anys tot va anar a pitjor i la seva mare el va acabar definint com un home abusiu emocionalment i a partir de l'any 2015 va començar a evitar tot el contacte possible amb el seu fill. Els seus amics van expressar preocupació pel seu estat mental i, segons es va saber posteriorment, en una ocasió li va explicar a un psicòleg que havia tingut fantasies amb saltar des d'un terrat. Doncs bé, el dissabte 13 de juliol de l'any 2019, Bianca Devins i Brandon Clark van anar en cotxe fins a la ciutat de Nova York per veure un concert de l'artista Nicole Dolenganger. Allà es van trobar amb un amic que tenien en comú anomenat Alex, amb el que van estar fumant marihuana. Tot anava bé fins que Clark va veure a Devins fent un petó a Alex i això el va fer enfurismar. Després del concert, la noia es va quedar adormida a la part de darrere del cotxe de Clark. Aquest la va despertar i li va recriminar que hagués fet un petó al seu amic. La noia es va disculpar, però li va aclarir que ells no tenien cap relació sentimental. Però Clark no va quedar satisfet amb aquella resposta i, segons es creu, va començar a agredir-la per finalment tallar-li el coll amb un ganivet que tenia amagat en un seient del cotxe. Després d'assassinar la noia, Brandon Clark va trucar amb membres de la seva família amb un to que donava a entendre que tenia la intenció de suïcidar-se. Això va alarmar els seus familiars, que van decidir trucar a la policia. Però mentre feia això, també es va dedicar a fer fotografies del cos ensangonat de Bianca Devins i les va penjar a un servidor de Discord amb el comentari «Ho sento, cabrons, hauran de trobar algú més per orbitar». A les 7:20 minuts del matí del diumenge 14 de juliol, la policia va començar a rebre trucades de diferents usuaris de Discord que havien vist les fotografies i també una del propi Clark, que a més també havia trucat a la família de Devins. Quan va trucar la policia va dir «He matat a la meva xicota i vosaltres m'espatllareu la meva foto de suïcidi». La policia va poder ubicar el lloc dels fets per les fotografies publicades i es van dirigir cap a una zona boscosa a l'àrea de Poe Street, en el municipi d'Utica. Allà van trobar a Brandon Clark, que havia intentat suïcidar-se apunyalant-se al pit, estirat sobre d'una lona de color verd que amagava el cos de Bianca Devins, que estava gairebé decapitat. També van trobar una pintada feta amb un esprai que era una mena de nota de suïcidi amb el missatge «No m'oblidis mai». Aquest intent de suïcidi, però, no va tenir èxit i Clark va ser traslladat a un hospital. Després de recuperar-se, el dia següent de cometre el crim, va ser acusat d'assassinat en segon grau. El noi va ser descrit a les xarxes socials com un assetjador solitari obsessionat amb Bianca Devins. A més, segons les autoritats, hi havia moltes evidències que el crim havia estat premeditat, ja que es van trobar ganivets, cordes i múltiples eines en el seu cotxe. L'investigador Peter Paladino va explicar que Brandon Clark havia comès l'assassinat per diferenciar-se dels altres nois que orbitaven al voltant de Blanca, afegint que el crim havia estat premeditat i pensat durant molt de temps. A més, l'assistent del fiscal del districte del comtat d'Oneida, Sarah DeMailer, va afirmar que Clark va dir a diferents persones diferents raons per les quals havia de fer el que va fer. Quan es va investigar l'ordinador del noi, es van trobar cerques de com trobar l'artèria caròtida, com incapacitar o matar algú i cerques generals sobre l'asfíxia, que es van relacionar amb plans per suïcidar-se. Brandon Clark es va declarar innocent d'assassinat en segon grau el 29 de juliol de l'any 2019. Al desembre, mentre estava al centre correccional del comtat d'Oneida, els funcionaris el van acusar de promoure el contraband després de trobar una navalla construïda amb un raspall de dents esmolat a la seva cel·la. Finalment, el 10 de febrer del 2020, abans del judici, l'acusat va canviar la seva declaració i es va declarar culpable, enfrontant-se a una pena que anava des dels 25 anys de presó fins a la cadena perpètua. La sentència va quedar programada pel 7 d'abril de l'any 2020, però es va haver d'endarrerir a causa de la pandèmia del coronavirus. El 2 de juny, Clark va presentar una notificació per retirar la seva declaració de culpabilitat, al·legant que el seu advocat li havia fallat. Però el jutge la va denegar, afirmant que aquest havia expressat anteriorment la seva satisfacció amb la seva representació legal i, a més, havia admès lliurement durant el seu al·legat d'acusació que havia comès el crim. Kim Devins, la mare de Bianca, juntament amb el congressista demòcrata Anthony Brindisi, va sol·licitar un seguiment més ampli de les xarxes socials. En resposta a això, Instagram va permetre als usuaris bloquejar missatges privats d'usuaris desconeguts. El 21 de setembre del 2020, Brindisi i la família de Bianca Devins van treballar per promulgar la llei Bianca, que requeria a totes les plataformes de xarxes socials amb més de 10 milions de dòlars en ingressos i més de 100.000 usuaris mensuals crear una oficina dedicada a identificar i eliminar contingut violent que violés els estàndards de moderació de la plataforma. A més, es va crear una llei per emetre sancions penals i civils a aquells usuaris que difonguessin la imatge d'una víctima d'un delicte amb la intenció de glorificar-la o assetjar-la. Finalment, el 16 de març de l'any 2021, Brandon Clark va ser sentenciat a 25 anys de presó. Les imatges del cos de Bianca Devins es van compartir àmpliament a xarxes socials com Instagram i Twitter, però també a foros com 4chan. En resposta, Instagram i Facebook van eliminar el compte de Clark i van intentar aturar la difusió de les fotos. A més, Facebook va afegir les imatges de l'assassinat a una base de dades d'empremtes digitals per evitar la seva distribució i va posar a la llista negra el hashtag YesJuliet, mentre que el servidor de Discord que compartia les fotos del cos es va tancar. Després de la publicació inicial, les fotos van guanyar presència a la web 4chan, on centenars de publicacions van elogiar a Brandon Clark per cometre, segons van dir alguns usuaris, un altre assassinat de 4chan. El cas també es va fer viral a Twitter, on es va compartir molta informació falsa sobre els fets, així com rumors de consums de drogues i diferents relacions sexuals i asexuals. I fins aquí el cas d'avui. Recordeu que aquest divendres, aquí a Ràdio Vilafant, de 3 a 4 de la tarda, tenim un nou programa de la nit més fosca, on parlarem sobre Jennifer Pan, una noia d'ascendència vietnamita que el novembre de l'any 2010, a Ontario, va conspirar per assassinar els seus pares després que aquests s'oposessin al seu estil de vida i a les seves decisions personals. I si voleu saber més coses sobre la nit més fosca, seguiu-nos a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i Facebook amb l'usuari @lanitmésfosca i també podeu escoltar tots els podcasts a iVoox, Spotify i Apple Podcasts. Va, fins la setmana que ve. Ciao.
La nit més fosca.